Catalunya Informació.
És la una. Vox dona pràcticament per trencats els governs de coalició que té amb el Partit Popular en diverses comunitats autònomes. El detonant de la crisi és el repartiment de menors estrangers no acompanyats que el PP va acceptar en contra de l'opinió de la formació de Santiago Abascal. El 81% dels estudiants preinscrits a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i en un 62% de casos és la primera opció que van triar. Ho revelen des del Departament d'Universitats, que també destaquen que la nota de tall més alta entre els estudiants més demanats és la de Medicina de la Universitat de Barcelona, amb un 12,94%. Més d'un 20% dels adolescents d'entre 14 a 17 anys estan permanentment enganxats a la xarxa. Ho alerta un estudi de Save the Children, que apunta que el 60% ja utilitzava internet de manera habitual abans dels 11 anys i que només 3 de cada 10 adolescents té límits paterns per connectar-se. Oriol Junqueras va intentar apartar Pere Aragonès per ser candidat a la presidència de la Generalitat. La tensió entre les dues faccions d'Esquerra va escalar la tarda passada en el moment de decidir el cap de cartell. Segons que avança l'Agència Catalana de Notícies, el pols intern era tal que l'entorn de Marta Rovira prenia les decisions sense tenir en compte Junqueras. La reforma del reglament del Parlament que permetrà habilitar el vot a distància dels diputats exiliats per l'1 d'octubre es tramitarà de manera express. Ho ha acordat el ple de la cambra amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Mig miler d'associacions registren una proposta de modificació de la llei del comerç d'armes del Congrés per no vendre'n més a països com Israel. Té el suport de diversos grups polítics. Un estudi del Clínic alerta de l'elevat risc de desenvolupar càncer de pell dels socorristes a les platges de Barcelona. Els autors de l'informe mesuren l'alta exposició a les radiacions ultraviolades que suporten i plantegen canviar les cadires on treballen per unes cabines de protecció. I la plataforma 3CAT obre una nova finestra a la cultura i presenta aliances amb més de 17 entitats, equipaments i festivals. Entre d'altres hi ha el Liceu, la Filmoteca o el Festival Cruïlla, que portaran contingut de franc a partir d'avui mateix.
Catalunya Informació.
Esports.
Les seleccions d'Espanya i Anglaterra s'enfrontaran diumenge a Berlín en una final fins ara inèdita a la història de l'Eurocopa. També hi haurà final inèdita a la Copa Amèrica. La jugaran l'Argentina i Colòmbia. A Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Ceballos buscaran avui la classificació per la final de dobles, jugant davant la parella australiana Purcell Thompson. I el Tour de França ja està en marxa, la 12a etapa, una etapa teòricament plana i on es preveu un final a l'esprint.
Aquesta hora ja hi ha valors perquè fa el temps entre els 30 i els 35 graus en alguns punts del país. Han d'arribar als 36, als 38 o 39 a l'interior de l'Empordà, el Pla de Lleida i en punts centrals de Catalunya. Al vespre arribaran ruixats localment intensos a l'Alta Ribagorça i també al Pallars. Ara mateix, la 1 i 3 minuts i mig. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munner.
Us ho dèiem en titulars. Vox dona pràcticament per trencatge els governs de coalició que manté amb el PP diverses comunitats autònomes. El detonant de la crisi és el repartiment de menors estrangers no acompanyats que el PP va acceptar en contra de l'opinió de la formació de Santiago Abascal. Madrid, Àngels Lafuente.
Bon dia. Santiago Abascal ajorna la decisió aquesta tarda quan es reuneixi la direcció de Vox, però tot apunta que el trencament amb el Partit Popular està gairebé fet.
Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo.
Des del PP, Elías Bendodo exigeix als d'Abascal que decideixin quin paper volen jugar en els governs autonòmics de coalició.
La decisión de esta tarde es qué quieren ser. Un partido de gobierno o un partido para gobernar o un partido para protestar.
Doncs la notícia és aquesta, la molt probable, ja com dèiem, trencadissa entre el PP i Vox als diversos governs autonòmics en què fins ara almenys hi governaven plegats. El govern espanyol espera registrar més en qüestió de dies la proposició de llei per reformar la llei d'estrangeria pactada amb el govern canari després que no es pogués acordar ahir a la reunió de Tenerife. El ministre de Política Territorial, Víctor Torres, ha assegurat que l'única solució davant l'emergència humanitària que viu les Canàries passa per aquesta reforma que garanteixi un mecanisme estable i obligatori de repartiment dels menors immigrants sols. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
Los menores son competencia autonómica y cuando llegan a una comunidad, en el actual marco legislativo no pueden salir de esa comunidad. Por eso planteamos la modificación del artículo 35. Si no se modifica el artículo 35, no puede el Estado imponer, no puede, que los menores vayan a otras comunidades. Por tanto, es imprescindible el apoyo parlamentario y si esto no sale, no hay un plan B que solvente el problema de los territorios fronteras.
Per Torres, el repartiment voluntari d'aquests prop de 400 menors immigrants és només un pedaç i cal un acord a llarg termini. Catalunya es va oposar a aquesta mesura perquè considera que les xifres del Ministeri no són les reals. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, que defensa una arribada ordenada i amb recursos.
El problema no és que n'acceptem ara 31, no, el problema és que estem rebent aquests 1.500, ens acostarem als 3.000 a final d'any. Com vostè pot intuir, el gruix d'aquests joves no entren per l'aeroport del Prat, no entren pel port de Barcelona, no entren per la frontera de la Jonquera, han entrat per altres territoris de l'Estat. Nosaltres no som la porta d'entrada, però som el destí d'aquests joves.
Sobre la reforma de la llei d'estrangeria, Campuzano reclama que es tingui en compte la singularitat catalana i que també s'activin mecanismes quan hi ha una sobreocupació dels recursos a casa nostra.
Catalunya Informació.
Més política, al Congrés dels Diputats s'ha registrat una proposta de modificació de l'actual llei del comerç d'armes per no vendre'n més a països com ara Israel, una proposta presentada per més de 500 associacions i que té el suport de diversos grups polítics. Madrid, Nerea Niubó.
Esquerra, Bildu, BNG, Suma i Podem donen suport al mig miler d'associacions, sindicats i organitzacions de la campanya Fi del comerç d'armes amb Israel, que avui han presentat la iniciativa a la porta del Congrés dels Diputats. Un dels integrants és la Comunitat Palestina de Catalunya, que considera que acabar amb aquest comerç és el pas següent després del reconeixement de l'Estat de Palestina per part del govern espanyol. Saif Abukeshek.
Estamos aquí como víctimas directas de la complicidad de nuestro gobierno aquí vendiendo y comprando y permitiendo la transferencia de armas, porque hemos escuchado muchas declaraciones, sobre todo el reconocimiento del Estado palestino. Esas declaraciones muy simbólicas tienen que estar acompanyades con hechos.
Aquestes organitzacions denuncien que des d'Espanya s'ha fet comerç d'armes amb empreses israelianes amb lligams a l'exèrcit, per valor de més de 1.000 milions d'euros, tot i que el govern espanyol assegura que tot es va aturar l'octubre del 2023.
I el relleu del governador del Banc d'Espanya s'encalla. El Partit Popular no li agrada el candidat que li ha presentat el PSOE per substituir Pablo Hernández de Cos. Es tracta de l'actual ministre per a la transformació digital i la funció pública, José Luis Escrivá, segons el diari El País. Aquest desacord dificulta el nomenament del nou governador abans del dia 18, com volia el govern espanyol, perquè ja assistís a la reunió que té prevista el Banc Central Europeu aquell dia. Tot i això, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que continuen negociant amb el PP sense presses. No s'ha pogut referir a la candidatura d'Escrivá i afirma que la independència del Banc d'Espanya està garantida sigui qui sigui el nou governador.
Diríamos que no hay esa prisa ahora mismo en cuanto a la toma de la decisión. Tenemos tiempo de sobra para proceder a esta renovación. Más allá de la tranquilidad, también un mensaje de confianza en cuanto a que las personas que sustituyan tanto al exgobernador como a la actual subgobernadora serán, por supuesto, candidatos de la misma solvencia y profesionalidad.
En el cas de la subgobernadora, que ara és Margarita Delgado, s'haurà de fer el relleu al mes de setembre.
Catalunya Informació.
El doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma torna a tenir la nota de tall més alt de totes, o més alta, de totes les carreres. El 81% dels estudiants preinscrits a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i a partir de demà ja es poden matricular a Barcelona, Montse Poblet.
La nota de tall més alta és la del doble grau de Física i Matemàtiques de l'Autònoma, on només s'ofereixen 20 places i ha calgut un 13,4 per accedir-hi. Però si ens mirem els graus amb una oferta per sobre de les 40 places, els més habituals, la llista l'encapçala Medicina al Clínic. Amb prop de 1.600 sol·licituds en primera opció i 200 places, la nota de tall s'ha situat en el 12,9. En segona posició hi ha el grau i màster en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de l'UPC, amb un 12,8, i en tercera, Medicina La Pompeu, també amb un 12,8. Dels 10 centres més sol·licitats, 7 són de carreres relacionades amb ciències de la salut: medicina, psicologia, odontologia i infermeria, però també hi ha AD, Dret i Arquitectura. A la roda de premsa de presentació de les dades d'assignació universitària, els responsables de l'ESPAU també s'han referit a l'error que hi ha hagut aquest any a l'examen de literatura castellana. Pilar Gómez, la coordinadora de la selectivitat, es compromet a revisar millor les propostes d'examen de cara a l'any que ve, però celebra que amb els canvis que s'introduiran a l'ESPAU, l'error d'aquest any no es podrà repetir.
Filtres, naturalment, tots i quants més es puguin posar afortunadament, que a partir de l'any vinent no hi ha lectures prescriptives en les matèries comunes, ja no hi haurà la possibilitat d'equivocar-nos en el que són, si és d'una assignatura o és d'una altra. Almenys aquesta equivocació quedarà subsanada.
Els prop de 45.000 estudiants que ja tenen places assignades poden matricular a partir de demà. En un 62% de casos podran fer-ho a la carrera i al centre que van triar en primera opció.
Més d'un 20% dels adolescents d'entre 14 i 17 anys estan permanentment enganxats a internet. Ho alerta un estudi de Save the Children que apunta que el 60% dels joves diuen que abans dels 11 anys ja utilitzaven internet de manera habitual i que un de cada tres ho feia abans fins i tot dels 10 anys. El director de l'entitat, Andrés Conde, alerta dels riscos de la xarxa i que molts joves no saben detectar conductes delictives.
Uno de cada tres no reconoce que sea un delito enviar contenidos de carácter sexual no consentidos. Y un 43% tampoco reconoce como algo delictivo enviar mensajes de odio a través de las redes sociales.
Només 3 de cada 10 joves assegura que té limitades les hores de connexió, tot i que el 37% dels adolescents asseguren que saben com saltar-se les mesures de control. L'informe aborda els diferents tipus de violència que pot patir la infància en l'entorn digital, com el ciberassetjament o l'abús sexual infantil a través de la xarxa, més conegut com a grooming. Sentim el testimoni de la mare d'una nena que ho va viure en primera persona.
Él se valió de internet para engañar a mi hija. Mi hija estaba vulnerable. Fue específicamente cuando conoció a esta persona, sí, que usó como un chantaje hacia ella, decirle que tenía fotos de ella y que con las fotos pueden hacer muchas cosas, así sean falsos, y eso le creó a ella demasiada angustia y mucho temor.
L'enquesta feta a més de 3.300 adolescents d'entre 14 i 17 anys també apunta que les nenes principalment escolten música i miren sèries, mentre que els nens miren més continguts i accedeixen a jocs en línia.
Catalunya Informació.
Oriol Junqueras va intentar apartar Pere Aragonès per ser el candidat a la presidència de la Generalitat. La tensió entre les dues faccions d'Esquerra va escalar durant la tardor de l'any passat en el moment de decidir el cap de cartell. El pols intern era tal que fins i tot l'entorn de Marta Rovira prenia les decisions a l'esquena de Junqueras. Albert Prat.
Sí, el foc intern feia temps que cremava i, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, i ha confirmat Catalunya Ràdio, durant els últims anys un nucli reduït de la direcció s'anava reunint cada divendres per prendre decisions a esquenes del seu líder, d'Oriol Junqueras. L'entorn de Marta Rovira treu ferro a aquestes trobades setmanals, nega que es tracti d'una estructura paral·lela, però el cert és que mai s'hi convocava ni Junqueras ni dirigents del seu entorn amb un pes molt destacat a l'executiva. El xoc entre els dos bàndols va tenir un moment clau, va ser a finals de l'any passat, quan Junqueras es va postular per ser el candidat d'Esquerra a les properes catalanes, una maniobra que implicava apartar Pere Aragonès després d'un mandat al govern. L'operació, que no es va arribar a consumar, va ser primer perquè a dia d'avui Junqueras encara no està amnistiat, i segon perquè Rovira va tancar files amb Aragonès, un pols però que va eixamplar encara més l'esquerda entre els dos màxims dirigents i que va implosionar ara fa 2 mesos després de l'última patacada electoral.
I la reforma del reglament del Parlament que permetrà habilitar el vot a distància dels diputats exiliats es tramitarà de manera express. Així ho ha acordat avui el ple de la cambra amb els vots a favor de PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, que són els partits que han impulsat la reforma. La reforma quedarà definitivament aprovada el dia 25, per tant estarà enllestida en principi abans del debat d'investidura del futur president de la Generalitat. Amb els canvis que s'introdueixen, es donaria cobertura legal al vot a distància dels dos diputats de Junts que segueixen a l'estranger, Carles Puigdemont i Lluís Puig, tot i que l'expresident ha garantit que tornarà a Catalunya coincidint amb el debat d'investidura. Junts ha retret del PSC, que ara doni suport a la reforma, després d'haver portat al Tribunal Constitucional el vot delegat de Puig la legislatura passada. Els socialistes s'han defensat assegurant que ara és plenament constitucional perquè quedarà recollit el reglament de la cambra.
Catalunya Informació.
I abans d'arribar al punt d'un quart de dues, encara tenim temps de dir-vos que bombers i equips d'emergències treballen en l'extinció d'un incendi a l'agulla de la catedral de Rouen, al nord de França. L'origen del foc no se sap. El mateix alcalde de la ciutat ha fet una piulada a la xarxa X en què explica el desplegament i demana als ciutadans que facilitin la intervenció dels diversos mitjans que treballen a la zona. La catedral gòtica de Rouen data del segle XII, té una alçada de 150 metres. És ara mateix un quart de dues, nova àrea de serveis. Ens interessem de nou pel trànsit i pel temps. Comencem pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb algunes retencions localitzades a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit sud, una cua curta d'aproximadament un quilòmetre, i a Barcelona les rondes on es mantenen les cues tot el matí. La ronda litoral amb lentitud i aturades entre Zona Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, en sentit Trinitat des de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt, on també continua la retenció des de Canyelles fins la Vall d'Hebron en direcció Llobregat a causa de les obres que tallen un carril per sentit, el carril de l'esquerra, més a més, provoquen en sentit contrari aturades des de Sarrià i fins a Vallcarca. També retencions a l'extrem nord de la Gran Via en direcció d'entrada al tram final d'accés a Plaça de les Glòries. Més informació d'aquí a 30 minuts.
La previsió del temps a aquesta hora amb el Néstor Gómez.
Sol arreu del país de cara a les properes hores, amb unes temperatures ben càlides arreu del país. Ara mateix són entre 2 i 3 graus més altes que ahir o fa 24 hores, de manera que avui apunta cap amunt clarament el termòmetre a tota Catalunya. S'esperen màximes de 38 graus cap a l'Empordà, 38-39 també cap a Ponent. Possiblement avui sigui o registrem les temperatures més altes del 2024, del que portem de 2024. El superaria amb la xifra d'ahir de 38,9 graus de Vinebre. I tot això marcat també dintre d'un panorama en el qual s'esperen ruixats, i ruixats que poden ser intensos a darrera hora del dia a les comarques del Pirineu més occidental, a l'Alta Ribagorça, als Pallars i a l'Alt Urgell. Uns ruixats que poden anar acompanyats de tempesta i d'algunes ventades fortes. De cara a demà no acabarà de fer net, continuaríem parlant de ruixats al nord del país, mentre que cap al sud i cap a la costa s'espera un dia plenament assolellat, i no només això, sinó que baixaran lleugerament les temperatures.
Més qüestions. Apple se salva d'una multa milionària de Brussel·les en obrir a empreses competidores el seu sistema per fer pagaments sense contacte. Fins ara els iPhone només permetien aquests pagaments a través de l'Apple Pay o l'Apple Wallet, cosa que la multinacional justificava per motius de seguretat. La Comissió Europea li va obrir un expedient fa 2 anys per pràctiques monopolístiques, i ara amb les mesures correctores que s'ha compromès a aplicar ha aconseguit esquivar una sanció que podria equivaler al 10% dels seus beneficis. Margrethe Vestager, comissària europea de la competència.
From now on, a partir d'ara, Apple no podrà seguir exercint el seu poder a través del seu ecosistema per excloure del mercat els altres moneders virtuals. Les empreses competidores i els consumidors es beneficiaran d'aquests canvis perquè hi haurà més innovació, més opcions i tot plegat mantenint els pagaments segurs. Of course, keeping payments secure.
Els canvis introduïts per Apple s'han de mantenir durant 10 anys i les autoritats comunitàries aniran supervisant-ne el compliment. Brussel·les ja va imposar fa poc una multa de 1.840 milions d'euros a la companyia de Tim Cook per posar traves a Spotify i abusar de la seva posició dominant a la distribució de música online. I el Museu del Disseny de Barcelona, 3CAT, hi presenta Plataforma de País. És una nova finestra a la cultura amb la participació de 17 entitats i organitzacions com el Liceu, la Filmoteca o el Festival Cruïlla. Barcelona, Miquel Jarque.
Fins a 17 entitats aporten continguts de franc a partir d'avui mateix per configurar una plataforma que Rosa Romà, presidenta del 3CAT, defineix així.
Avui estrenem la Plataforma de País, que no és més que fer créixer la Plataforma 3CAT perquè s'incorporin i sigui el punt de trobada de totes les entitats i organismes que també contribuïn contribueixen a la producció audiovisual catalana de qualitat i connectar-la amb la ciutadania que ja és present a la plataforma 3CAT i que seguirà creixent en un futur.
Per exemple, la Filmoteca oferirà part del seu fons documental que comença amb una selecció de la filmografia d'Agustí Villaronga o el fons de Segundo de Chomón. Des del Liceu, La gata perduda i totes les microòperes que s'han anat fent. Tot plegat per potenciar la cultura que es fa al país amb vocació de servei públic.
És un pas endavant importantíssim perquè el que estem fent amb aquesta aliança amb totes les entitats és precisament contribuir a posicionar els continguts audiovisuals en llengua catalana a l'entorn digital, un entorn on és tan gran i tan infinit en el qual és molt més difícil de trobar-los per la ciutadania. Per tant, estem apropant i connectant persones amb continguts.
Aquesta plataforma de país anirà creixent i, per exemple, tindrà una nova actualització el pròxim mes de setembre.
I Javier Cercas publicarà a l'abril de l'any vinent la seva nova novel·la El loco de Dios en Mongolia a l'editorial Random House. El llibre s'inspira en un viatge que el papa Francesc va fer a Mongòlia, en què va participar-hi l'autor. Cercas assegura que cap escriptor ha tingut mai l'oportunitat d'escriure un llibre com aquest perquè el Vaticà mai no ha obert les seves portes totalment a un autor ateu com ell. Per això, diu, confia estar a l'altura. Javier Cercas, autor d'obres com Soldados de Salamina i Anatomia d'un instant, és un dels autors en llengua espanyola més llegits i traduïts a més de 30 idiomes.
Catalunya Informació.
Un estudi del Clínic alerta de l'elevat risc per la salut que corren els socorristes que treballen a les platges de Barcelona, que s'exposen sistemàticament a les radiacions solars als moments de màxima intensitat. L'estudi s'ha fet des de les cadires altes on treballen i arriba a la conclusió que reben valors de radiació que superen més de 20 vegades la dosi segura. A Barcelona, on es va fer l'estudi, les cadires en qüestió ja s'han canviat amb mesures de protecció noves. En només 18 minuts al migdia, els socorristes se sotmeten a la dosi necessària per provocar un envelliment de la pell. Els mesuraments detecten que aquests professionals superen amb escreix els límits de seguretat per exposició a la radiació ultraviolada i tenen un alt risc de desenvolupar diferents tipus de càncers de pell. Davant d'això, els investigadors que han treballat en aquest informe de l'Hospital Clínic plantegen que es canvien les actuals cadires de vigilància per unes cabines amb vidres que protegeixin de la radiació ultraviolada. També proposen revisar l'equipament de roba i ulleres per adaptar-los millor al risc sanitari a què s'exposen durant la seva jornada laboral. I a Tossa de Mar, a la Selva, s'hi ha detingut una dona de 50 anys que es feia passar per veterinària i a qui acusen d'haver provocat la mort i el patiment a desenes d'animals. La dona acumulava denúncies des de feia 12 anys. Girona, Clara Jordan.
El primer cas denunciat és del 2012, quan se la va acusar d'haver cobrat un servei que no va fer. Arran d'aquest cas va començar un degoteig de denúncies de propietaris d'animals de companyia per estafa, maltractament animal, falsificacions, intrusisme professional. Per tots aquests casos, el Col·legi de Veterinaris de Girona la va inhabilitar fins a 3 vegades i el 2017 va quedar suspesa definitivament. Tot i això, continuava rebent clients. S'emportava els animals a casa seva i els operava en una habitació sense cap mesura higiènica. També feia servir casa seva com a guarderia d'animals, però allà els tenia tancats en males condicions i sotmesos a temperatures altíssimes. Finalment la van detenir dimarts i ja ha passat a disposició judicial.
Catalunya Informació.
I els alumnes d'ESO obtenen les pitjors notes de català dels últims 10 anys. Ho revelen els exàmens de competències bàsiques, que també recullen una forta davallada de l'anglès a primària. Unitat mòbil del Departament d'Educació, Sara Canyeté, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí al departament s'acaben de presentar aquests resultats de les proves de competències bàsiques. A nivell de xifres, doncs clar, tot plegat és un estudi molt detallat i molt nombrós i d'entrada costa a vegades una mica trobar l'entrellat de tot plegat. Sí que deixeu-me situar i dir que en competències bàsiques es considera que la mitjana òptima per considerar que una matèria està sòlida són els 70 punts i a partir d'aquí doncs desgranem aquest titular que esmentaves, que els alumnes de quart d'ESO treuen el pitjor resultat en català dels últims 10 anys. Es queden al 70,7. En castellà, en canvi, aquesta nota millora pràcticament 6 punts, tant en una llengua com en l'altra, però els alumnes suspenen en expressió escrita i el que millora respecte al curs que ve, al curs passat, perdó, és la comprensió lectora. A part de presentar aquests resultats, doncs també des del departament se'ns han explicat alguns plans que es posen en marxa el curs que ve per repartir-los i també se n'han fet algunes lectures sobre la davallada en català. La consellera d'Educació, Anna Simó, en feia aquesta.
No s'està utilitzant el català vehicular a les aules de la manera que tocaria a secundària. I, per tant, en això s'està treballant i amb la feina que es fa des de la inspecció, en els projectes lingüístics de centre. Les mesures no s'improvisen i tampoc no obtenen resultats d'un any per l'altre. Per tant, totes aquelles actuacions que es fan des del Departament de Cultura per tal de fer créixer els productes de consum juvenil també en català, tot això hi col·labora.
Continuen suspenent les matemàtiques, a més queden aquí per sota dels 70 punts, malgrat una lleugera millora respecte al curs passat. Aquí la mitjana queda en 64,9, un de cada 5 alumnes. Hem vist en els resultats, acaba l'ESO amb les matemàtiques suspeses. A primària la davallada forta és en anglès, cau prop de 5 punts, queda en 73,2, es recupera el castellà respecte al curs passat i en general aquí pugen les puntuacions mitjanes de les matèries en analitzades.
Gràcies, Sara. Bon dia.
Bon dia.
Els esports.
Arriben els esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. Les seleccions d'Espanya i Anglaterra s'enfrontaran diumenge a Berlín en una final fins ara inèdita a la història de l'Eurocopa. Anglaterra va aconseguir ahir l'altre bitllet per la final guanyant els Països Baixos al temps afegit per 2-1. Pels anglesos aquesta serà la segona final de l'Eurocopa que disputaran i la segona de consecutiva. Per la selecció espanyola serà la cinquena. L'última va ser l'any 2012. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente fa aquesta valoració de l'equip anglès.
Anglaterra es tiene grandísimos futbolistas y es una selección muy poderosa. Sí, es verdad que por lo visto ahora, durante todos estos partidos anteriores a este partido del próximo domingo, de esta final, pues quizás hemos ofrecido una mejor versión nosotros, pero a un partido eso no influye.
La UEFA, mentrestant, ha anunciat que l'àrbitre encarregat de xiular aquesta final serà el francès François Letéchier. I també hi haurà una final inèdita a la Copa Amèrica, que finalment disputaran l'Argentina i Colòmbia. Els colombians s'han classificat aquesta matinada després de guanyar l'Uruguai per 1-0 a la segona semifinal. El partit ha estat marcat per la tensió i les constants picabaralles entre els dos equips i ha acabat amb els jugadors uruguaians enfrontant-se fins i tot a alguns aficionats colombians que hi havia a la graderia perquè increpaven els familiars dels jugadors de l'Uruguai, que eren a prop. Ho explica el defensa uruguaià de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez.
Esto es un desastre. Esto es un desastre. Nuestra familia está corrió peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que esto, los que están organizando esto, tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo.
La final de la Copa América entre l'Argentina i Colòmbia jugarà la matinada de diumenge a dilluns a Miami.
Catalunya Informació.
I aquest matí s'ha fet a Barcelona el judici a l'exjugador del Celta, Hugo Mallo, per un presumpte abús sexual a la mascota animadora de l'Espanyol abans d'un partit. Catalunya Informació, Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Mallo ha dit que quan va sortir al camp va saludar tothom igual, incloses les dues mascotes, que no sabia si a sota de les disfresses hi havia homes o dones. Ha negat així els fets.
¿Tiene alguna explicación de por qué ha recibido esta denuncia?
Bueno, ella está acusando una situación que yo no he hecho, sinceramente. Yo he saludado a todos los compañeros de profesión y a las mascotas, pues sin más.
El judici ara mateix ha quedat vist per sentència. Mallo s'enfronta a una multa de més de 8.600 euros.
Gràcies, Maria Núria Rebella.
Catalunya Informació.
Més coses. El Barça i el Girona afronten avui el segon dia de pretemporada. El Barça avui, Hansi Flick, ha programat una doble sessió d'entrenament després que ahir els jugadors disponibles només van passar les revisions mèdiques. D'altra banda, encara sobre el Barça, aquest matí s'ha presentat a Barcelona el grup Suma Barça, un col·lectiu que pretén debatre i reflexionar sobre el club blaugrana en la situació actual i el futur. Suma Barça assegura que la preocupació pel futur del Barça no els hi ve només de la gestió a la porta, sinó de fa més d'una dècada, i afegeixen que no pretenen ser una candidatura de cara a unes futures eleccions. Mentrestant, pel que fa al Girona, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que continuen treballant amb el club per adaptar l'estadi per la Champions i també per la futura construcció d'un nou estadi de Montilivi.
Ens trobem amb el club, jo diria gairebé més a més, per valorar tant les adequacions que s'estan fent per poder jugar els partits de Champions com el projecte de futur d'un nou estadi al Montilivi, no? Per tant, nosaltres estem treballant en aquest sentit, cosa a cosa, estem col·laborant, farem un esforç també com a ajuntament, no? I que al final, perquè la Champions doncs és una gran notícia per la ciutat.
Mentrestant, a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha fitxat la defensa Laia Ballester per dues pròximes temporades. La central de Tortosa arriba procedent de l'Sporting de Huelva i, d'altra banda, el Llevant Les Planes ha anunciat que la migcampista Anissa Lamari no continuarà l'equip la pròxima temporada. El Tour de França ja està en marxa a la 12a etapa de 203 quilòmetres amb tres ports de quarta categoria i on s'espera previsiblement un final a l'esprint. A la general, Pogacar ha sortit un dia més com a líder, amb Evenepoel segon i Vingegaard tercer. I al torneig de tenis de Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos buscaran a partir de les dues una plaça per la final de la categoria de dobles. S'enfrontaran en semifinals a la parella australiana Purcell-Thompson.
Són ara mateix 2:15. Hem obert aquest informatiu dient-vos que Vox dona pràcticament per trencats els governs de coalició que té amb el Partit Popular a diverses comunitats autònomes. El detonant de la crisi és el repartiment de menors estrangers no acompanyats que els populars van acceptar en contra de l'opinió de la formació de Santiago Abascal. Us hem explicat també que els resultats dels darrers exàmens de competències bàsiques recullen les pitjors notes de català dels últims 10 anys. També una forta davallada de l'anglès a primària. I que el 81% dels estudiants preinscrits a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i en un 62% dels casos és la primera opció que van triar. Ho revelen des del Departament d'Universitats, que també destaquen que la nota de tall més alta entre els estudis més demanats és la de Medicina de la Universitat de Barcelona, amb un 12,94. A partir d'ara i fins al punt de les dues us explicarem que el Kremlin estudia mesures per contenir l'OTAN després de les decisions de la cimera de Washington que, segons creu, amenacen la seguretat de Rússia, que hi haurà de respondre. Candès adapta 1.500 suports elèctrics en 2 anys a Catalunya per evitar l'electrocució d'aus, un dels de les principals causes de la mort no natural d'ocells, sobretot rapinyaires. I que Naut Aran serà el primer municipi aranès a instal·lar parquímetres. Ho faran 3 dels seus pobles. Una mesura que afectarà la gent no empadronada al municipi i que s'iniciarà la propera temporada d'esquí. Pel que fa als esports, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. Espanya i Anglaterra s'enfrontaran diumenge a Berlín en una final fins ara inèdita de l'Eurocopa. També hi haurà final inèdita a la Copa Amèrica. Enfrontarà l'Argentina i Colòmbia.
I pel que fa al temps, a aquesta hora ja tenim valors entre els 30 i els 35 graus en alguns punts del país. Arribaran els 38 i 39 a l'interior de l'Empordà, al Pla de Lleida, i en punts centrals del país. Al vespre arribaran ruixats localment intensos a l'Alta Ribagorça i al Pallars. Com us dèiem, Vox dona pràcticament per trencats els governs de coalició que tenen amb el PP a diverses comunitats autònomes. El detonant de la crisi és el repartiment de menors estrangers no acompanyats que els populars van acceptar en contra de l'opinió de la formació de Santiago Abascal. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
Santiago Abascal ajorna la decisió aquesta tarda quan es reuneixi la direcció de Vox, però tot apunta que el trencament amb el Partit Popular està gairebé fet.
Feijóo és el que ha decidido romper los gobiernos regionales impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo.
Fons de la formació d'ultradreta reconeixen que, tot i que en els acords de govern de les diferents comunitats no es recull cap punt referent a la política d'immigració, consideren que és una qüestió prou important perquè el PP els hagués informat del que pensava fer en l'acollida de menors immigrants. Mentrestant, des del PP, Elías Bendodo exigeix als d'Abascal que decideixin quin paper volen jugar en els governs autonòmics de coalició.
La decisió d'esta tarda és: ¿qué quieren ser? ¿Un partido de gobierno o un partido para gobernar o un partido para protestar?
Els populars diuen que si finalment Vox decideix trencar és per orgull i per estratègia política i insisteixen, passi el que passi, Gènova no prendrà cap decisió, ho deixarà en mans de cada govern autonòmic.
Catalunya Informació.
Més qüestions. Els alumnes d'ESO obtenen les pitjors notes de català dels últims 10 anys. Ho revelen els exàmens de competències bàsiques, que també recullen una forta davallada de l'anglès a primària. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Sara Canyete.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí al departament s'acaben de presentar aquests resultats de les proves de competències bàsiques. A nivell de xifres, doncs clar, tot plegat és un estudi molt detallat i molt nombrós. Sí que deixeu-me situar i dir que en competències bàsiques es considera que la mitjana òptima per considerar que una matèria està sòlida són els 70 punts. I a partir d'aquí doncs desgranem aquest titular que esmentaves, que els alumnes de quart d'ESO treuen el pitjor resultat en català dels últims 10 anys. Es queden als 70,7. En castellà, en canvi, aquesta nota millora pràcticament 6 punts, tant en una llengua com en l'altra, però els alumnes suspenen en expressió escrita i el que millora respecte al curs que ve, al curs passat, perdó, és la comprensió lectora. A part de presentar aquests resultats, doncs també des del departament se'ns han explicat alguns plans que es posen en marxa el curs que ve per repartir-los i també se n'han fet algunes lectures sobre la davallada en català. La consellera d'Educació, Anna Simó, en feia aquesta.
No s'està utilitzant el català vehicular a les aules de la manera que tocaria secundària. I, per tant, en això s'està treballant i amb la feina que es fa des de la inspecció, en els projectes lingüístics de centre. Les mesures no s'improvisen i tampoc no obtenen resultats d'un any per l'altre. Per tant, totes aquelles actuacions que es fan des del Departament de Cultura per tal de fer créixer els productes de consum juvenil, també en català, tot això hi col·labora.
Continuen suspenent les matemàtiques, a més queden aquí per sota dels 70 punts, malgrat una lleugera millora respecte al curs passat. Aquí la mitjana queda en 64,9, un de cada 5 alumnes. Hem vist en els resultats, acaba l'ESO amb les matemàtiques suspeses. A primària la davallada forta és en anglès, cau prop de 5 punts, queden 73,2, es recupera el castellà respecte al curs passat i en general aquí pugen les puntuacions mitjanes de les matèries en analitzades.
Gràcies, Sara. I el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma torna a tenir la nota de tall més alta de totes les carreres. El 81% dels estudiants preinscrits a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i a partir de demà ja es poden matricular. Barcelona, Montse Poblet.
La nota de tall més alta és la del doble grau de Física i Matemàtiques de l'Autònoma, on només s'ofereixen 20 places i ha calgut un 13,4 per accedir-hi. Però si ens mirem els graus amb una oferta per sobre de les 40 places, els més habituals, la llista l'encapçala Medicina al Clínic. Amb prop de 1.600 sol·licituds en primera opció i 200 places, la nota de tall s'ha situat en el 12,9. En segona posició hi ha el grau i màster en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials de l'UPC, amb un 12,8, i en tercera Medicina a la Pompeu, també amb un 12,8. Dels 10 centres més sol·licitats, 7 són de carreres relacionades amb ciències de la salut, medicina, psicologia, odontologia i infermeria, però també hi ha ADE, Dret i Arquitectura. A la roda de premsa de presentació de les dades d'assignació universitària, els responsables de l'ESPAU també s'han referit a l'error que hi ha hagut aquest any a l'examen de literatura castellana. Pilar Gómez, la coordinadora de la selectivitat, es compromet a revisar millor les propostes d'examen de cara a l'any que ve, però celebra que amb els canvis que s'introduiran a l'ESPAU, l'error d'aquest any no es podrà repetir.
Filtres, naturalment, tots i quants més es puguin posar afortunadament, que a partir de l'any vinent no hi ha lectures prescriptives en les matèries comunes, ja no hi haurà la possibilitat d'equivocar-nos en el que són, si és d'una assignatura o és d'una altra. Almenys aquesta equivocació quedarà subsanada.
Els prop de 45.000 estudiants que ja tenen plaça assignada es poden matricular a partir de demà. En un 62% de casos podran fer-ho a la carrera i al centre que van triar en primera opció.
I més d'un 20% dels adolescents d'entre 14 i 17 anys estan permanentment enganxats a internet. Ho alerta un estudi de Save the Children que apunta que el 60% dels joves diuen que abans dels 11 anys ja utilitzaven internet de manera habitual i que un de cada 3 ho feia abans fins i tot dels 10. El director de l'entitat, Andrés Condé, alerta dels riscos de la xarxa i que molts joves no saben detectar conductes delictives.
Uno de cada 3 no reconoce que sea un delito enviar contenidos de carácter sexual no consentidos y un 43% tampoco reconoce como algo delictivo enviar mensajes de odio a través de las redes sociales.
Només 3 de cada 10 joves asseguren que tenen limitades les hores de connexió, tot i que el 37% dels adolescents asseguren que saben com saltar-se les mesures de control. L'informe aborda els diferents tipus de violència que pot patir la infància en l'entorn digital, com el ciberassetjament o l'abús sexual infantil a través de la xarxa, més conegut com a grooming. Sentim el testimoni de la mare d'una nena que ho va viure en primera persona.
Él se valió de internet para engañar a mi hija. Mi hija estaba vulnerable. Fred específicamente cuando conoció a esta persona, sí, que usó como un chantaje hacia ella, decirle que tenía fotos de ella y que con las fotos pueden hacer muchas cosas, así sean falsos, y eso le creó a ella demasiada angustia y mucho temor.
L'enquesta feta a més de 3.300 adolescents d'entre 14 i 17 anys també apunta que les nenes principalment escolten música i miren sèries, mentre que els nens miren més continguts si accedeixen a jocs en línia.
Catalunya Informació.
Obrim ara la crònica internacional situats a França, on el president del Senat ha demanat a Emmanuel Macron que allargui el govern interí fins al setembre mentre es treballa una fórmula de govern de coalició. Gerard Larcher, un polític de l'antiga dreta gaullista, també ha dit que vetarà qualsevol nomenament d'un primer ministre d'esquerres. Enviat especial a París, Ignasi Abad.
L'endemà de la carta de Macron, on emplaçava les forces polítiques elegides diumenge passat a parlar per construir una majoria parlamentària sòlida i plural, el president del Senat, el conservador Gérard Larcher, dona detalls de la conversa que va tenir dimarts amb el cap d'estat francès. Explica que va plantejar-li que no nomeni nou primer ministre fins al setembre. Són declaracions a la cadena BFM TV RMC.
Li he pregat que ens agafem una mica de temps, que anem més enllà d'aquest període important que suposa acollir davant del món els Jocs Olímpics i Paralímpics. I que després, a principis de setembre, posem en marxa la fase que ha resultat d'aquestes eleccions.
L'arxer del grup dels republicans, la dreta tradicional francesa, no vol veure ningú del nou Front Popular al govern i diu que s'hi oposaria amb totes les seves forces.
Si el president de la República fa aquesta tria, sóc molt clar, demanaré que censurin aquest candidat, demanaré als meus col·legues que censurin aquest govern perquè no correspon a la voluntat real dels francesos.
I dins el nou Front Popular també fan autocrítica. La diputada ecologista Sandrine Rousseau admet en una entrevista al mateix mitjà que el bloc d'esquerres estan tardant massa a triar un candidat o candidata de consens per a primer ministre.
Crec que estem trigant massa i que necessitem dir alguns noms, que estem perdent terreny i que estem generant inquietud amb la nostra incapacitat de nomenar un equip i un govern. I sí, hi tenim part de responsabilitat.
El líder de la França insumisa, Jean-Luc Mélenchon, va insistir ahir que Macron reconegui el triomf de l'esquerra a les eleccions legislatives i triï un primer ministre d'aquest bloc.
I el Kremlin estudia mesures per contenir l'OTAN després de les decisions de la cimera de Washington que, segons diu, amenacen la seguretat de Rússia. El portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, es refereix al suport que ha rebut Ucraïna i al futur desplegament de míssils de llarg abast a Alemanya. Considera que instal·lar aquesta mena d'armament constitueix una amenaça seriosa contra la seguretat nacional i que Rússia hi haurà de respondre. La Xina també demana a l'OTAN que deixi enrere la mentalitat de la Guerra Freda després que el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, ha criticat Pequín per apuntalar l'economia de guerra russa contra Ucraïna. Sentim el portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès.
La retòrica de l'OTAN sobre la responsabilitat de la Xina a Ucraïna és injustificada i maliciosa.
La declaració final de l'OTAN a la cimera de Washington considera preocupant l'important suport xinès a la indústria de defensa russa. I l'activista pro drets humans Oleg Orlov ha aprofitat una vista judicial per denunciar la repressió massiva que es viu al seu país. En una compareixença via telemàtica des de la presó russa on compleix condemna, Orlov ha afirmat que no es penedeix de res ni es lamenta de res i que es troba en el lloc correcte en el moment adequat. El copresident de Memorial, de 71 anys, ha explicat que quan hi ha repressió massiva al país, jo sóc allà, al costat dels perseguits, i d'aquesta manera ajudo. En aquest moment s'ha tallat la connexió. Recordem que aquesta entitat, Memorial, va ser Premi Nobel de la Pau l'any 2022. Orlov va ser declarat culpable al febrer, sentenciat a 2 anys i mig de presó per haver-se pronunciat contra la guerra d'Ucraïna i haver acusat el president Putin d'haver conduït el país al feixisme. Els seus partidaris i advocats denuncien el tracte cruel i degradant que rep a la presó. D'altra banda, les autoritats russes van declarar ahir indesitjable el portal digital The Moscow Times, cosa que implica el tancament de la pàgina a Rússia. Fundat l'any 92 i editat en llengua anglesa, fa uns mesos havia estat declarat agent estranger i la majoria dels seus col·laboradors van fugir fora del país. Tornem cap a Catalunya. Agroseguro pagarà aquest any a Catalunya uns 30 milions d'euros per compensar les pèrdues de collita de cereal derivada sobretot de la sequera. El volum més important és a les comarques de Lleida. Lleida, Estela Bosoms.
La superfície peritada és de 130.000 hectàrees, similar a la de l'any passat, quan les indemnitzacions per falta de pluges van ser rècord de més de 50 milions d'euros. Aquesta primavera la sequera s'ha alleugerit, però el cereal arrossega les conseqüències d'un hivern sec, que no va permetre que la planta tingués un bon desenvolupament. Xavier Joana és delegat d'Agroseguro a Catalunya.
Si tu no te fas la foto, dius, però si ara els pantanos estan plens, si ha plogut, sí, però van sembrar l'octubre en sec i fins al febrer pràcticament no va ploure.
Dels 30 milions que Agroseguro pagarà als cerealistes, 24 corresponen a pagesos de les comarques de Lleida, 3,5 de Barcelona, 2 de Tarragona i 500.000 de Girona. La sequera és el motiu que suma més danys, però també s'han pagat uns 5 milions per sinistres provocats per la gelada del 27 d'abril, per pedregades i destrosses provocades pels conills.
Pràcticament 3 quarts de 2. Obrim ara una nova àrea de serveis a la sintonia de Catalunya Informació. Ens interessem pel trànsit i pel temps. Comencem amb el trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, pel que podem veure a través de les càmeres, hi ha un tram d'uns 4 quilòmetres de cua compacta a la P7 a l'altura d'Altafulla, d'entrada a Tarragona, possiblement per un accident que dificulta el trànsit en aquesta zona. D'altra banda, la mateixa P7 s'aturen els vehicles a Barberà, sentit Girona, a la C35 a Sant Celoni, direcció cap al nord, i Maçanet de la Selva, sentit sud, C17 a Parets del Vallès, direcció cap al sud, a la C12 hi ha obres i a l'altura de Xerta, i això afecta amb retencions en tots dos sentits de la marxa, i evidentment la ronda dalt de Barcelona amb les obres que s'estan fent que tallen carril entre la Vall d'Hebron i Vallcarca i afecta tot el dia amb cues, ara entre Canyelles i Sarrià en tots dos sentits. Ronda litoral, vehicles aturats de Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de zona Francaport i la sortida de Bonpastor, sentit Besòs. El transport públic, de moment, en aquesta hora, sense incidències destacables. Ho deixem aquí, tindreu més dades, més informació, just a l'informatiu.
La previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Calor a dojo, la que esperem avui arreu del país, amb unes temperatures que s'enfilaran cap als 36 graus, 37 cap a la Catalunya central i atenció cap a l'Empordà, perquè el termòmetre es pot enfilar fins als 38 graus i cap als 38-39 cap al Pla de Lleida. I és que a hores d'ara les temperatures ja són més altes que fa 24 hores. Tot això amb un ambient ben càlid, com dèiem, arreu del país i amb uns ruixats i unes tempestes que apareixeran a partir de la vespre aproximadament, entraran des de l'Aragó cap als Pallars, Noguera i Alta Ribagorça. Localment poden ser intenses aquestes precipitacions acompanyades de tempesta i d'alguna ratxa forta de vent. De cara a demà, temps una mica insegur a partir del migdia al nord del país, amb uns ruixats ja els típics d'aquesta època de l'any i molt més sol com més cap a ponent i cap a la costa. Una jornada de divendres més plàcida i amb unes temperatures que seran una miqueta més baixes. La calor afluixarà una mica.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Més qüestions. Endesa adapta 1.500 suports elèctrics en dos anys a Catalunya per evitar l'electrocució d'aus, una de les principals causes de mort no natural d'ocells, sobretot de rapinyaires. L'empresa, que aquest matí ha fet una actuació al Bages, té una causa judicial oberta per aquesta qüestió. Santpedor, Nati Adell.
Tècnics especialitzats estan actuant aquesta hora en 6 punts d'una línia de mitja tensió a Santpedor sense tallar el servei per minimitzar riscos d'electrocució i col·lisió d'aus. Per exemple, folren amb material aïllant tipus silicona part del cablejat. Les zones prioritàries d'actuació les marca la Generalitat. Josep Escolia, responsable d'Endesa a la Catalunya Central.
Perquè pugui haver una incidència, una electrocució, hi ha d'haver una diferència de potencial que l'anomenem. Només pots succeir una electrocució si toques dos cables, vale? Dos cables a la vegada, o si entre un cable toques la torre.
A nivell judicial, la causa contra Endesa per aquest tema a Tarragona ha quedat arxivada. En canvi, la de Vic encara està oberta. Segons els agents rurals, de gener a octubre de l'any passat hi va haver més de 700 casos d'electrocucions.
I més ocells perquè a Barcelona els paradistes dels antics quioscos d'ocells de la Rambla, ara dedicats a la venda de menjar i records per als turistes, demanen la dimissió del gerent dels mercats municipals per la gestió del tancament de les parades. Barcelona, Jordi Corbalan.
L'Ajuntament no ha pogut fer efectiu aquest matí el requeriment d'entrega de claus de les parades perquè ahir ho va aturar un jutge amb mesures cautelaríssimes. Ara les parts tenen 3 dies per presentar al·legacions abans que el jutge no es pronunciï sobre el fons. Xavier Cuenca, portaveu dels paradistes, assegura que l'Ajuntament els ha ofert passar l'estiu a la Rambla a canvi de renunciar a continuar amb les accions legals i presentar un aval de 50.000 euros per parada.
Ens va dir que retiréssim tots els plets que tenim, que són una decena, ens va dir que avaléssim i a canvi ells ens deixarien estar, això ens ho van dir per no faltar la veritat el 10 de juliol, doncs ens van dir que ens deixarien estar fins al 15 de setembre. Podíem parlar si potser uns dies més, però bueno, no hauria de passar del 30. I llavors, i retornar les claus.
Els paradistes, que exigeixen una solució com podria ser reubicar-los a la boqueria, demanen el cessament del gerent de mercats, a qui acusen de gestionar el conflicte de manera pèssima.
I ens quedem a Barcelona i amb tu, Jordi, perquè les obres de la Rambla han deixat al descobert un tram de muralla, de la muralla medieval, i una de les seves portes d'entrada a l'alçada del carrer dels Escudellers.
Els arqueòlegs ja ho tenien localitzat als plànols, però les excavacions han permès recuperar en bon estat un tram de muralla del segle XIV i estan a punt de deixar al descobert per primera vegada un dels portals d'entrada a la ciutat. Irene Cruz és la directora de la intervenció.
El que tenim aquí precisament és just una part del que seria l'entrada de 30 claus, que era l'entrada cap al que seria el barri dels Ullers. La importància d'aquesta troballa és que és la primera vegada que es pot excavar en extensió aquesta, una porta d'entrada de la ciutat.
S'han trobat fins i tot unes canalitzacions de sanejament de quan es va enderrocar la muralla amb unes monedes de l'època. Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia, assegura que les excavacions que es faran en diferents trams de la Rambla per fer aflorar la muralla medieval no alentiran les obres d'urbanització del passeig.
L'arqueologia és obra. Per tant, com ja fa una part de l'obra des del principi de l'avantprojecte, l'arqueologia no l'enteix l'obra. O sigui, aquesta obra és enorme i l'arqueologia no surt de tots els trams. Per tant, aquí ens avancem, la documentem i així quan arriba aquí l'obra ja està fet i no hi ha problema.
Com en la majoria dels casos, els arqueòlegs documenten les troballes i es tornen a tapar. Deixar-les al descobert o protegir-les amb un vidre no seria viable en un espai com la Rambla.
Catalunya Informació.
Marxem cap a la Vall d'Aran. Naut Aran serà el primer municipi aranès a instal·lar parquímetres. Ho farà en 3 dels seus pobles, una mesura que afectarà la gent no empadronada al municipi i que s'iniciarà la propera temporada d'esquí. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
El pagament per aparcar a Naut Aran començarà el proper hivern en forma de prova pilot als pobles de Garòs, Arties i Salardú. Afectarà 3 pàrquings que l'Ajuntament té llogats i que es destinen sobretot a l'aparcament dels cotxes de turistes que arriben a la zona. César Ruiz Canela és l'alcalde.
No són propietat de l'Ajuntament de Naut Aran, sinó que són de particulars i a què mos costen els lloguers per generar. Volem començar per aquells parquímetres que estan destinats als turistes i que mos costen sols a l'Ajuntament. D'empús, vedem com anarà, doncs digueu, en bel lloc mos calarà meter bé aquest tipus de parquímetre, però ha d'estar senyalitzat. De moment, són que vam meter en aquests 3 llocs.
Els pàrquings seran gratuïts per als empadronats al municipi i costaran un màxim de 7 euros al dia per als no residents.
Dide que és substitut, la gent que paga l'impost de circulació així en municipi de Naut Aran no haurà de pagar res en cap de lloc. Són que hi dels turistes o de la gent que no hi del municipi de Naut Aran.
Els pàrquings afectats disposen d'un total de 270 places, 120 a Garòs, 100 a Arties i una 50ena a Salardú.
I el Pallars Jussà es queda sense el bus que cada estiu portava els joves a les festes majors de la comarca, el conegut com el bus de la festa. La licitació ha quedat deserta 2 vegades. Les empreses no s'hi presenten pels desperfectes i incidents d'altres anys. Ara, un grup d'usuaris ha iniciat una recollida de signatures per trobar una alternativa d'urgència. Al Pallars Jussà hi tenim el Pau Rovira.
El bus de la festa és un servei amb forta demanda entre els joves de la comarca. L'any passat va tancar la temporada amb gairebé 2.000 usuaris, un increment del 7% respecte a l'edició anterior, que ja havia estat de rècord. Aquest any, però, el bus perilla, ja que cap empresa s'ha presentat a l'oferta per operar el servei, que gestiona el Consell Comarcal. És el president de l'ENS, Ramon Jordana.
Ho hem tret a licitació 2 cops. La primera es va fer un àmbit territorial comarcal més restringit, la segona es va obrir a tot l'estat espanyol. Les dos cops han quedat deserts.
I és que en edicions anteriors s'han viscut situacions desagradables i fins i tot perilloses que han espantat els operadors.
I ens han dit que és un servei massa complex i que, de fet, hi ha comarques que de fet, ja fa temps que no el fan. Hi ha gent que surt de festa i surt molt bé i surt correctament, però que sí que s'han trobat amb situacions delicades que posen el risc pues, a la resta de la gent de l'autocar. És un punt que els empreses no volen traspassar. No hi ha manera.
Davant d'aquest fet, un grup de ciutadans i usuaris han iniciat una recollida de signatures a la plataforma Change.org perquè el bus pugui funcionar durant les festes majors pallareses. Entenen les dificultats per trobar una empresa i exposen que és una problemàtica que va molt més enllà del simple oci o capritx dels joves i apunten que l'absència d'aquest bus, segur i econòmic, diuen, pot provocar greus situacions com accidents i morts a les carreteres. Des del Consell Comarcal demanen responsabilitat tant a les festes com en la conducció i asseguren que continuaran treballant per trobar-hi una solució.
Els esports.
Fins a les dues, els esports amb l'Eudald Serra. Del bon dia.
Bon dia i bona hora. Les seleccions d'Espanya i Anglaterra s'enfrontaran aquest diumenge a Berlín en una final fins ara inèdita a la història de l'Eurocopa. Anglaterra va aconseguir ahir l'altre bitllet per la final, guanyant els Països Baixos al temps afegit. Pels anglesos, aquesta serà la segona final de l'Eurocopa que disputaran i la segona de consecutiva. Per la selecció espanyola serà la cinquena. L'última va ser l'any 2012. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, fa aquesta valoració de la selecció d'Anglaterra.
Inglaterra es, tiene grandísimos futbolistas y es una selección muy poderosa. Sí, es verdad que por lo visto ahora, durante todos estos partidos anteriores a este partido del próximo domingo, de esta final, pues quizás hemos ofrecido una mejor versión nosotros, pero a un partido eso no influye.
La UEFA, per cert, ha anunciat que l'àrbitre encarregat de xiular aquesta final serà el francès François Letéchier. I també hi haurà una final inèdita a la Copa Amèrica, que finalment disputaran l'Argentina i Colòmbia. Els colombians s'hi han classificat aquesta matinada després de guanyar l'Uruguai per 1-0 a la segona semifinal. El partit, però, està marcat per la tensió, les constants picabaralles entre els dos equips i ha acabat amb els jugadors uruguaians enfrontant-se fins i tot alguns aficionats colombians que hi havia a la graderia perquè increpaven els familiars dels jugadors de l'Uruguai que eren molt a prop. Ho explica el defensa uruguaià de l'Atlètic de Madrid, José María Jiménez.
Esto es un desastre, esto es un desastre. Nuestra familia está corrió peligro. Tuvimos que meternos como peo para arriba de la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos. Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre. Y nosotros ahí dando la cara por nosotros, por lo nuestro. ¿Tá? Ojalá que esto los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con la familia, con la gente y con los alrededores, los estadios, que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo.
La final de la Copa América entre la Argentina y Colombia jugará la matinada de diumenge a dilluns a Miami.
Catalunya Informació.
Mentrestant, el Barça i el Girona afronten avui el segon dia de pretemporada. El Barça, avui Hansi Flick, ha programat una doble sessió d'entrenament després que ahir els jugadors disponibles només van passar les revisions mèdiques prèvies. D'altra banda, encara sobre el Barça, aquest matí s'ha presentat el grup Suma Barça, un col·lectiu que pretén debatre i reflexionar sobre el club en la situació actual i també sobre el futur. Entre els gairebé 50 membres hi ha Albert Agustí, exdirectiu del Barça en l'època Rossell Bartomeu, expresident de la CB i del Tenis Barcelona, Gerard Figueres, exsecretari general de l'Esport, Jofre Mateu, exfutbolista del Barça, Jaume Clotet, escriptor, i Ricard Font, expresident dels Ferrocarrils Catalans de la Generalitat i que ara n'és el portaveu d'aquest grup. Suma Barça assegura que la preocupació pel futur del club no els hi ve només de la gestió de la porta, sinó des de fa més d'una dècada, i afegeixen que no pretenen ser una candidatura de cara a unes futures eleccions. I pel que fa al Girona, l'alcalde de la ciutat, Lluc Salelles, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que continuen treballant amb el club per adaptar l'estadi per la Champions i també per la futura construcció d'un nou estadi de Montilivi.
Ens trobem amb el club, jo diria gairebé més a més, per valorar tant les adequacions que s'estan fent per poder jugar els partits de la Champions com el projecte de futur d'un nou estadi al Montilivi, no? Per tant, nosaltres estem treballant en aquest sentit, cosa a cosa, estem col·laborant, farem un esforç també com a ajuntament, no? I que al final, perquè la Champions doncs és una gran notícia per la ciutat.
Pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha fitxat la defensa Laia Ballester per les dues pròximes temporades. La central de Tortosa arriba procedent de l'Sporting de Huelva. D'altra banda, el Llevant Les Planes ha anunciat que la migcampista Anis Salamari no continuarà l'equip la temporada que ve. El Tour de França ja està en marxa a la 12a etapa de 203 quilòmetres amb 3 ports de quarta categoria i on s'espera previsiblement un final a l'esprint. A la general, Pogacar ha sortit un dia més com a líder, amb Evenepoel segon a 1 minut i 6 segons i Vingegaard tercer a 1.14. El torneig de tenis de Wimbledon, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos buscaran ara, a partir de les dues, una plaça per la final de la categoria de dobles. S'enfrontaran en semifinals a la parella australiana formada per Purcell i Thompson. També avui s'han de jugar les semifinals femenines, que enfrontaran, per una banda, la croata Bekic i l'italiana Paolini, i de l'altra, la txeca Krejcikova i la casaca Elena Rybakina. I acabarem dient que la Lliga Femenina de Bàsquet, el Joventut, ha anunciat aquest matí el fitxatge de l'aler nord-americana Kayla Wells per una temporada. Wells arriba procedent del Varsovia, on aquesta temporada ha notat una mitjana de 16 punts per partit. I el motor Pol Espargaró disputarà la segona cursa com a convidat de la temporada el mes que ve, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP, a mitjans d'agost.